Saludem a Esther Forner, a la directora del Castell de Peñíscola, des d'aquí, des d'avui per avui, perquè ja sabeu que, i si no ho recordem, que dies enrere doncs, informàvem en una entrevista amb la senyora Forner de que anaven a començar les jornades acadèmiques dins dels molts actes organitzats commemoratiu del 6è centenari de la mort del Papa Luna, no? I doncs, ja s'han celebrat del Papa Luna de Benet XIII, en què tanta fam universal, no em canso de dir, li ha donat a Peñíscola, i és que jo crec que Peñíscola és universal gràcies al Papa Luna des de fa, doncs això, doncs gairebé 600 anys. Esther, bon dia, gràcies per atendre la nostra trucada. Bueno, pareix que les jornades acadèmiques han donat molt, però que molt de sí, inclús alguna primícia o algunes primícies, bueno, espectaculars en l'àmbit de la investigació i del coneixement històric, no? Vostè mos ho refrendarà. Bon dia, reitero.
Bon dia, Julio. Així és, aquestes jornades acadèmiques han sigut d'un èxit rotund, han hagut grans aportacions, molt valuoses, dels nous ponents, que avui en dia doncs, aquests nous ponents representen el que seria doncs, la crem de la crem respecte a l'erudició envers el Papa Luna. I al fil de lo que tu diies antes, que dius que sí que el castell, evidentment, és un castell de fàbrica templària, hi ha molts de castells de fàbrica templària, però el nostre, de Peñíscola, pel que ha passat a la història, és per ser el castell del Papa Luna. Això sí que volia subratllar-ho. I el que estava dient, que han vingut nou ponents, és per ser el tema del Papa, que aquestes jornades han estat impulsades i financiades per la Diputació Provincial, i si han hagut aportacions i primícies. Una de les primícies que s'ha fet eco i ha hagut molt de ressò en la premsa, sobretot perquè va sortir a Telecinco en el programa d'Anna Rosa Quintana, són les declaracions de Salvador Baena. Sí. El Salvador Baena és especialista en medicina legal i forense i ha passat a la història, aquest senyor jo crec que passarà a la història, perquè ha sigut un dels impulsors d'un documental que se diu El Papa Luna, 600 anys sin descanso. Se pot veure en el YouTube. I en este documental explica tot el periple del crani del Papa Luna, des de fa més de 20 anys, que se troba el crani, que això ja tindríem per a un altre programa per explicar el periple del crani. La qüestió és que s'han fet, bueno, pues que el que va explicar Salvador Baena, que va donar una primícia que fins ara no se sabia, i és que els estudis del crani d'última generació, perquè avui en dia els escàners són molt, molt, molt millor que fa 20 anys quan van trobar el crani, han descobert que sense cap gènere de dubte el Papa era destre i que segons els estudis del còrtex prefrontal va morir a una edat molt avançada. Això ja no hi ha dubte, perquè sí que alguna vegada han dit que no era possible, que morguera en 94, 95, segurament mor en 95. I molt interessant, perquè això és ciència i no és ficció ni és invenció, sinó que l'especialista Salvador Baena ho va constatar científicament, que la reserva cognitiva del Papa a la seva mort als 95 anys estava completament intacta. Era dir que ell manté una lucidesa mental, manté totalment la seva intel·ligència, fins al punt que s'ha arribat a dir que, bueno, que tenia una ment privilegiada. Des de l'una ben privilegiada tenia per totes les aportacions que va fer durant el sisme d'Occident i de la forma tan eloqüent en la que va saber defensar la seva legitimitat. Això pel que fa al crani, però és que també vam tindre una altra primícia. Esta va ser aportada per el catedràtic en Història de l'Art, Josep Antoni Pitart, ja jubilat. Ell és de les nostres terres, de Castelló del Nord, és d'Albocàsser. I sembla ser que Josep Antoni ja feia temps que basant-se en uns estudis d'uns documents antics, que encara no sabem qui són, aquests documents, en les jornades, quan publiquessin les jornades ho tindrem tot per escrit, ho podrem indagar i estudiar i li podrem preguntar, ell diu que sap fehacientment i a ciència certa qui va ser el constructor del castell. Fins ara nosaltres no li ficàvem nom a l'arquitecte, ara sí que sabem que seria Ramon Pons, és un arquitecte templer, vingut de les terres del Rosselló. El Rosselló és un territori que va estar, per la gent que no ho sap, que va estar integrat dins el domini de la corona d'Aragó. I després, amb Jaume I, el conqueridor, el Rosselló va formar part del regne de Mallorca, junt amb el Rosselló i les Illes Balears. És a dir, que del Rosselló, del sud de França, aquest home se'n ve, va dir, Pitars, que provenia de la comanda de Mas de Déu, que és una de les principals comandes del temple, i suposo que a partir d'ahir també se podrà reescriure les concomitàncies estilístiques i arquitectòniques que hi havia entre la comanda de Mas de Déu o les comandes del sud de França, que seria en aquella època Corona d'Aragó, i les que vindrien fins aquí. És a dir, és una aportació que també reescriu d'alguna manera o ens ajuda a replantejar-nos un poc l'arquitectura d'un castell templari que se construís en un estil romànic en plena vigència del gòtic. I bé, anem a continuar, Julio, perquè és que van donar molt, molt, molt de sí.
Sí, sí, anem a continuar.
Puc sintetitzar tot el que ens van explicar en aquestes jornades.
Sí, perquè si no, no podrem explicar tots els oïdors tot. El més rellevant, no?, que són moltes coses.
Sí, sí, sí. I hem dit ja, de moment, la reserva cognitiva del crani del papa, que és inqüestionable, després el constructor templer, que va vindre de Terres del Rosselló, i després el presbíter i historiador Josep Alanyà Roig. Josep Alanyà és conegut per ser arxiver de la Catedral de Tortosa i perquè ha escrit dos volums sobre el cisma d'Occident. Josep Alanyà, sent presbíter, va defensar fehacientment la legitimitat i la reivindicació teològica i canònica de Benet XIII. A més, el dia 23, a les 6 de la tarda, Josep Alanyà oficiarà una missa commemorativa a Benet XIII que se farà dintre de la capella del castell. I la teoria de la legitimitat de Josep Alanyà la refrenda el catedràtic en història Germán Navarro Espinats, que va vindre de la Universitat de Saragossa. I aquesta teoria també va ser refrendada per Ovidio Cuella, que és l'investigador de les 25.000 bules del papa. De fet, Ovidio Cuella va dir que el papa deveria ser santo. I també, com no, de Juan Bautista Simó, que és president de l'associació Amics del Papa Luna. Juan Bautista va fer una ponència molt personal i molt reivindicativa, demanant i pregant al Vaticà que sigui derogada l'excomunió de Benet XIII. Uh-huh. En paraules de Juan Bautista va dir que no hi ha persona, ninguna persona, que hagi pogut trobar en el papa Benet un error de plantejaments jurídics ni en els seus comportaments. O sigui, que tornen a refrendar la teoria de que hauria de ser retirada l'excomunió, a més de que era un bon catòlic i va ser una bona persona. També jo vull dir, la meva aportació a les jornades és que veig que el personatge del Papa Luna està adquirint una rellevància trepidant. Si ens donem compte de tots els papes que van estar involucrats en el gran cisma d'Occident, d'aquests papes ningú ne parla, ningú sap el seu nom, i per contra, el Papa Luna adquireix cada vegada més rellevància. Nosaltres diem que 1423 mor un papa, però naix una llegenda, i és que és, així és. A més, els valors que manquen tant en l'actualitat, avui en dia brillen per su ausència, estan representats en aquest personatge. La fermesa en les conviccions, el no faltar a la veritat, el no faltar a la paraula, el mantindre's en sus trece, etcètera, etcètera. Sí. Valors que avui en dia s'estan perdent. I ja, a veure, per acabar, què et puc contar? Nosaltres ja fa temps que des de la Diputació de Castelló, també tirant del fil de l'associació del Papa, de l'associació Amics del Papa Luna, que ells estaven convençuts, gràcies a Juan Bautista Simó i Ovidio Cuella, que en els arxius secrets vaticans hi havia molta informació encara per a transcriure. per a transcriure i per a traduir en llatí. Uh-huh. Aleshores, nosaltres ja fa uns anys vam enviar a uns especialistes, entre els quals està Mia Alsina i també està Josep Antoni Pitars, que han estat moltes setmanes a Roma investigant i han anat extraient molta informació d'aquests arxius secrets. Uh-huh. N'hi ha tant per elaborar que s'han donat compte que allí està el dia a dia, o sigui, la vida ordinària del castell de Peñíscola en l'etapa que va ser cúria papal. És tanta els llegats i tanta la informació que se pot extreure que haurem de treure una licitació pública per a 4, 5 o 6 anys per a tindre allà uns investigadors que estiguin tots els dies extraent la informació i donar llum en aquests documents que poden reescriure la història. La història de l'etapa en què Peñíscola era cúria pontifícia.
Molt bé.
Una de les... Sí, sí, això és molt interessant. Jo crec que aquí és una aportació, és el primer gra d'arena de lo que després pot arribar a ser una gran muntanya. O sigui, que estem començant un camí que no sabem a on ens portarà. De moment ens ha portat a que sabem com eren les cuines del papa. Ells van treure, ens tret allí una documentació en el que se sap el que menjava el papa. El que menjava el papa, que és la cuina, diguéssim, dels més top, dels més importants, i després de la cuina ordinària, de la cuina comú. Diuen que menjaven entre 150 i 200 persones al dia al castell. I en base a unes receptes culinàries i de tot el menjar que han transcrit Mialcina i Pitarch, la prestigiosa cuinera Carmen Guillemot ens va poder degustar, sí, a les antigues cuines medievals del castell, basant-se, per supost, amb l'assessorament històric dels transcriptors dels arxius secrets vaticans, va poder elaborar uns plats, uns menjars i un vi que estava exquisit, Julio, exquisit el vi, de lo que se servia en la taula de Pedro Martínez de Luna i els seus il·lustres invitats, entre els quals podia estar el rei, podien estar bisbes, inclús el mateix Sant Vicent Ferrer. Ho van poder degustar, ho van poder gaudir, i aquest va ser pues, el broche d'or per acabar aquestes jornades que, dic, que van ser, a part d'aquestes primícies i d'aquestes grans aportacions, van també poder gaudir d'una degustació de cuina medieval. I me dic això a molts de ponents. Vull dir, he parlat del Pitarch, de Simó, d'Espinats. Després també va estar Vicent Gil Vicent i Maria José Badenas Población, que ens van explicar la gran biblioteca papal que estava dintre del castell amb més de 2.500 volums i tota la seva dispersió. I Gabriel Piró Mascarell ens va parlar, encara que ja ho té, bueno, tant Maria José Badenas Població com Gabriel Piró està ja documentat i són llibres que estan publicats, que tothom pot accedir a ells, però Gabriel Piró va parlar de la conservació de l'orfebreria del Maestrat i de l'orfebreria en època papal. De fet, hi ha peces d'orfebreria meravelloses que se conserven en l'església de Santa Maria de Peníscola, són declarades Vic, tenen la denominació genèrica de bé d'interès cultural, i tothom que vulgui que pot entrar a l'església de Santa Maria a visitar les relíquies papals d'orfebreria. I després, per acabar, va estar professor titulat de cartografia de la Universitat de Salamanca, que és José Luis Marcello, i ell ens explica com era la Salamanca, com va ser la Salamanca, que va poder contemplar Benet XIII, els carrers, els edificis, els monuments que va veure Benet XIII. Marcello ens va fer, bueno, va ser un moment molt bonic, molt emotiu, perquè ell ens va fer cantar el Vítor. A Salamanca és molt, molt, molt freqüent que tots els catedràtics, els doctors, tinguin un vítor. Vítor és de victòria. I ja vam cantar el vítor al papa en reiterades ocasions, perquè per a nosaltres el papa Benet és un papa victoriós, que te reitero, te repeteixo, que en el cisma d'Occident, de tots els papes cismàtics, no se'n parla de ningú, i que Benet XIII està adquirint una rellevància i un trepidant molt rellevant, i és cada dia més famós, i esperem que això ens ajudi d'alguna manera en aquesta reivindicació que estem sol·licitant reiteradament al Vaticà, no només per part de l'Associació del Papa Luna i per part del castell, sinó també per part del govern d'Aragó. De fet, van estar representants del govern d'Aragó també a les jornades, i anem tots a una en este sentit, igual que l'Ajuntament de Peníscola, per a que se li lleve l'estigma de l'excomunió, l'estigma d'hereje i l'estigma d'antipapa, i perquè li siga derogada l'excomunió. És el que parlàvem antes, potser nosaltres això no ho veiem en vida, però ja és un gra, és la primera pedra que potser en un futur que nosaltres no veiem, igual que sap si algun dia l'Església reflexiona sobre aquesta qüestió i derroga l'excomunió al Papa Luna.
Doncs superinteressant les jornades acadèmiques. Jo crec que no només per als historiadors i la gent relacionada en el món, diguem-ne, més bé això, acadèmic i demés, sinó per a tots els ciutadans del nostre territori. No en va, este personatge em va marcar doncs, la història de la ciutat, la va situar en el món, però també a tot el que depenia de Peníscola i tenia que veure com és la comarca del Baix Maestrat, doncs jo crec que ens va fer un gran favor d'instal·lar-se aquí. Esther, abans de despedir-la i agrair-li que ens hagi fet este sensacional resum, ara els actes que queden ja són més bé, diguéssim, de divulgació, populars, d'esbarjo i de més, no? Els actes que queden al llarg de l'any per a commemorar el que queda del sisè centenari, no?
Sí, així és. Tot el que queda ara ja són activitats de divulgació. De fet, ja en el, ahir se va fer la presentació del Teatre Clàssic,
sí.
del Teatre Clàssic, i el bo és que nosaltres inaugurem el Teatre Clàssic amb una aportació pròpia de la Diputació, que és una producció sobre un guió que ens han escrit exprofessor per a nosaltres, basat en els últims anys que el Papa Luna viu en el castell de Peníscola. I serà una, serà una lectura teatralitzada que es durà a terme els dos primers dies del Teatre Clàssic, ja és esbarjo. Després ja parlarem sobre activitats lúdiques com és les històries encajades de su santidad, que és una activitat teatral que és per a xiquets, bueno, és per a tots els públics,
sí.
Però molt enfocada a acabar als xiquets. Està també una presentació d'un llibre, de dos llibres. Un és de Javier Mas, que és doctor en Història Contemporània, i després de Mario Dalvelo, que és La visió romana de Benet XIII. És una altra visió, és un altre llibre, vengut de Roma, ja veurem què ens diu el Mario Dalvelo. I després continuem també amb la línia de la divulgació del Papa per als més menuts, en base a tallers històrics. Perquè nosaltres considerem que hem d'arribar, no?, a tots els públics i no només a l'erudició i a la gent experta en el tema. És que els xiquets de Peníscola, de Vinaròs, de Benicarló, necessiten saber, crec que el nostre deber és fonamentar i que coneguen qui era el Papa, familiaritzar-se amb la història local. Per això hem fet tres tallers històrics, un sobre la tiara, un altre sobre que se denomina Superpoderes per al Papa Luna,
sí.
Que parla sobre l'envenenament i sobre les pòssimes que els boticaris valencians li van fer al Papa per a curar-lo del seu envenenament. I un altre, que se diu El look del Papa Luna, que bueno, lo que ens intenta explicar als xiquets d'una manera senzilla i fàcil és per què vestien la sotana, per què portaven la vestimenta, perquè tenien la tiara, és a dir, la vestimenta i els símbols de poder. I després una cosa, Julio, que jo crec que això serà interessant per a tots, que és la recreació històrica. És un museu viu sobre la mort del Papa Luna. En aquesta recreació històrica que es farà sobre el Papa, hem demanat també assessorament dels experts. Un dels assessors serà Germán Navarro Espinach. Ell ens va fer una gran aportació. És a dir, que el Papa, al ser excomulgat, no va ser mai enterrat pues terra, sinó que va estar sempre exposat i momificat. Era com una relíquia, tant en Peníscola com en Illueca, perquè hi va estar a Peníscola de 1423 fins a 1430, i després se l'emporten a Illueca. Fins que no arriba la Guerra de la Independència dels francesos, que és quan se desfan del cos momificat del Papa, el Papa sempre va estar exposat, segons les teories de Germán Navarro Espinach. I així és com nosaltres recrearem l'amor del Papa Luna, que tindrà lloc dintre de la Capilla Templària del castell el dia 31 d'octubre.
Sí.
Hi haurà tres passes diferents i l'accés serà lliure fins a que s'hagi completat l'aforament. Serà una recreació històrica, però amb tot el rigor. I al novembre continuem, continuem amb una visita guiada, duta a través del Teatres Navegants, sobre el Papa Benet XIII. Se farà pel castell. I aquesta visita guiada, el protagonista, per supòs, serà Benet XIII, però farem un recorregut on apareixeran els personatges més rellevants que van estar en la seva vida, el seu successor Clement VIII, que al final abdica en favor de Roma, el papa de Roma, Martín V, que era el seu acèrrim enemic, Després, els reis amb el que ell se va codejar, que és Alfons V, el Magnànim, Maria de Castilla, Vicent Ferrer, amic i confessor, que després li retira l'obediència i el tracta de rama seca de l'Església. Són visites teatralitzades, són per a tots els públics, i jo crec que pot gaudir tothom, independent de l'edat que tingui i independentment de del coneixement històric que tingui, jo crec que es pot gaudir igualment. I ja per acabar, el mes de desembre farem un taller històric sobre l'escriptòrium del Papa Luna. És a dir, nosaltres sabem que el Papa tenia 2.500 volums al castell, a més que tenia un escriptòrium, de manera que se podrà fer d'una forma participativa. És el que avui en dia anomenem l'arqueologia experiencial, que s'adapta a tots els públics i el que pretén és ressaltar aspectes de la tècnica de l'escriptura medieval, amb tintes, amb pigments, preparació de suports, el tipus de cal·ligrafia. Hi haurà uns mediadors que ens ajudaran inclús a escriure i com seria. Bueno, ens explicaran com serien aquests llibres miniats, aquests llibres pintats de la biblioteca papal. És a dir, jo crec que és un programa molt complet per a commemorar el nostre papa Benet XIII.
Bueno, pues han fet un repàs important, no només a les jornades acadèmiques, importants en un aspecte, però també a les altres, més d'esbarjo, lúdiques, recreatives, divulgatives, que també és important perquè a vegades fent un joc, o moltes vegades, per exemple, els més menuts, fent un joc aprenent moltíssim, i este també pot ser algun dels casos dels que ens ha explicat la directora del castell, Esther Forner Caballero. Esther, gràcies per estar en altres. Fins una altra.
Fins una altra, Julio. Gràcies. Adéu.